Tordera, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Avui que parlem dels Òscar i d'aquelles cançons que no van guanyar mai l'Òscar, el secret de l'èxit de l'Arnau Tordera és de...
Doncs sí, justament una d'aquelles peces que no va necessitar guanyar l'Òscar per assolir una repercussió mediàtica extraordinària. Fins i tot podríem dir que és una peça que va assolir el seu èxit gràcies als seus propis mèrits, a la constància i a la perseverança. I amb la peça d'avui, això té més sentit que mai. Eye of the Tiger, de la banda de Chicago Survivor. Aquest himne del hard rock i acompanyant habitual de qualsevol exercici atlètic va ser la peça principal de la banda sonora de Rocky 3, un veritable fenomen que va liderar les llistes americanes durant 6 setmanes seguides. I tot i que va emportar-se un Grammy, la peça no va aconseguir l'Oscar a la millor cançó pel qual estava nominada. I quina va ser la cançó que es va emportar l'Oscar de l'any 82? Una peça ben diferent, Up Where We Belong, de la pel·lícula Oficial i Cavaller. Res a veure. Però una cosa són els premis oficials i l'altra la realitat popular. I tot i que aquesta dolça i empalagosa melodia va ser prou reconeguda, el seu èxit mundial no es pot comparar amb el de la peça que ens ocupa avui. Del tigre. A partir d'aquesta imatge salvàtica, la cançó ens explica una història de superació i ascens. Una història que és la que ha viscut el protagonista de la pel·lícula, un boxejador en hores baixes que aconsegueix canviar el rumb de la seva vida i acariciar la glòria. Un boxejador que recupera la mirada del depredador. La mateixa peça ja té incorporats conceptes com la constància, la contundència i l'autosuperació. Una cançó, per tant, 100% motivacional. De fet, diversos neuròlegs asseguren que Eye of the Tiger, pel seu ritme, pel seu so i pel seu caràcter, té la capacitat de generar una major predisposició a la lluita i a la resistència a aquells que l'escolten. Personalment, desconec si la ciència avala aquest fenomen anomenat efecte Eye of the Tiger o efecte Rocky, però en tot cas podem comprovar-ho nosaltres mateixos empíricament. Ara que ja coneixem la temàtica de la peça, descobrim quin va ser el seu peculiar origen. L'any 81, Sylvester Stallone estava preparant la tercera part de la saga Rocky. I just aquell mateix any, aquesta peça que sona de fons, Poor Man's Son, de Survivor, va tenir certa repercussió a les ràdios americanes. Segons sembla, entre els seus seguidors hi havia el propi Stallone que estava buscant una nova banda sonora per la seva tercera part de Rocky. Ell estava convençut que la contundència de la música de Survivor seria d'allò més idònia per acompanyar les imatges de la seva nova pel·lícula. Es va posar en contacte amb els músics i els va deixar un missatge al contestador automàtic amb la seva suggestiva proposta. Quan la banda va escoltar el missatge, van al·lucinar i ràpidament van acceptar el repte que els hi proposava, però hi havia un petit problema. Stallone ja havia fet el muntatge de les imatges i havia utilitzat una altra cançó com a base instrumental. El muntatge original de la pel·lícula estava fet sobre Another One Bite the Dust, de Queen, com a música provisional. I, de fet, això és una cosa molt habitual al món del cinema, ja que les bandes sonores acostumen a crear-se un cop ja s'ha fet el muntatge, i en moltes ocasions els directors i els muntadors parteixen d'altres músiques preexistents. Segons sembla, el muntatge original quedava extraordinàriament bé amb aquesta peça de Queen, i fins i tot Survivor, davant del repte immens que suposava haver de compondre una cançó que substituís aquest gran èxit, no les tenien totes. De fet, van intentar convèncer Stallone que el muntatge amb aquella cançó original era difícilment millorable. Però, coses del destí, per fortuna seva, Queen no va cedir els drets de la peça i, per tant, es necessitava una música nova com a banda sonora principal de la pel·lícula. I Abans he dit que era un problema que haguessin fet el primer muntatge amb una altra música. I pot ser un problema perquè un cop el director ja ha associat unes imatges a una música concreta, és molt difícil canviar aquella primera impressió. El que s'acostuma a fer en aquests casos és generar una nova peça que tingui alguns elements similars a la música original, però que relacioni de la mateixa manera amb les imatges. I en aquest cas, el tempo i el ritme són elements fonamentals. Escoltem el pas d'una peça a l'altra. Aquí tenim la peça de Queen, que destaca justament pel seu ritme senzill i constant i per la línia de baix. Ara eliminem el baix i quedem-nos només amb la bateria. Aquí la tenim, totalment despullada. És un ritme simple, però efectiu, un ritme senzill. I no hem fet cap canvi, cap alteració, i sense canviar aquesta base rítmica de la percussió, comencem a sobreposar-hi la música de Eye of the Tiger. Començarà la guitarra. La base rítmica és exactament la mateixa. I aquí veureu com passem d'una a l'altra. Com podeu sentir, són dues peces que pràcticament tenen el tempo calcat i un caràcter força similar. En només 3 dies van tenir la cançó escrita i va satisfer plenament a Sylvester Stallone. Abans d'escoltar-la sencera, un últim detall. La cançó utilitza un recurs musical que s'anomena pedal. N'hem parlat ja en algunes ocasions perquè és, de fet, un recurs prou habitual al món de la música en general. Música moderna, música clàssica, etc. Un pedal és una nota, en aquest cas la que fa la guitarra, que es prolonga durant un temps i que no forma part necessàriament de les notes dels acords sobre els quals sona. Fixeu-vos-hi, la nota es manté en tot moment i allò que canvia són els acords, que amb la seva relació amb aquesta nota van generant una tensió que ens acompanyarà al llarg de la peça. Escoltem com sona aquesta cançó amb la qual Survivor ens narra una història de superació. Doncs comencem justament amb la guitarra, amb aquesta nota repetida semicorxeres, és la nota que farà de pedal, la nota do. I atenció. Això és la banda sonora d'una pel·lícula sobre boxa, així que aquí tenim els cops, els impactes entre els lluitadors. Comença el ritme de bateria, com hem vist abans, pràcticament calcat al de la peça de Queen que va servir de referència. Si us hi fixeu, el pedal de la guitarra continua, tot i que ara apareix una segona guitarra amb distorsió que fa justament aquestes marques. I començarà la veu de Dave Bickler. Gràcies a aquesta brillant interpretació va guanyar un Grammy. En tot moment canta a una tessitura molt aguda i frasejant de manera molt expressiva. Només un home i el seu anhel per sobreviure. Repetim l'estrofa amb els mateixos ingredients. Fixeu-vos amb la guitarra tota l'estona la mateixa nota repetida. També hi tenim el piano que va canviant els acords i tot plegat va generant una gran tensió. Tota la tensió acumulada desemboca a aquesta tornada. Aquí desapareix el pedal, hi ha un acompanyament més dens, canvia l'harmonia i atenció, molta tensió amb el recurs del final. Un buidatge instrumental total que deixa la veu nua perquè ens digui que ell ens mira amb l'ull del tigre. Continuem amb les estrofes. Aquí amb un ornament de guitarra elèctrica fent notes llargues, com si fos una espècie de secció de violins, que és un recurs força habitual al glam rock dels 80. I amb la mateixa estructura anirem a parar altra vegada a la tornada. Fixeu-vos que la bateria pràcticament no ha canviat al llarg de la cançó. I tindrem exactament el mateix tancament. I acabarem la cançó amb la mateixa repetició d'estrofes i tornada. Un efecte de plat invers, i de fet va ser el mateix Stallone qui va suggerir que la peça tingués una última part. La banda originalment no l'hi havia incorporat i és que des del punt de vista musical no aporta res significatiu a la cançó. Anem a parar a la darrera tornada. Com dic, aquesta és l'última tornada, o sigui que aquí sí que hi aporta un pèl més d'energia. Fixeu-vos en l'última nota aguda de la veu. La fa durar una mica més que en les altres ocasions i així s'exagera més la seva intensitat. I per acabar, què tenim? Doncs, altra vegada, els impactes que simulen els cops de la lluita, també algun sintetitzador en el registre agut. Els cops de la lluita, deia, o també, si ho voleu, de manera més genèrica, considerant que és una peça que ens pot servir per a qualsevol repte vital, aquests serien també els cops que ens fa la pròpia vida. A partir d'aquí, la peça ja no té res més a oferir-nos i s'acomiadarà amb un llarg fade-out. I retornant a allò que he explicat abans, si l'efecte Rocky és cert, a hores d'ara, Catalunya és plena de persones carregades d'energia, motivades i disposades a superar tots els reptes que es proposin. Que hi hagi sort.
Doncs no va guanyar, tampoc aquesta. No. Però és que anem-nos calçant de les que vindran ara. Arnau, una abraçada molt forta.
Adeu, que vagi bé, gràcies.
11:24 minuts d'aquí... Quina... Però tot això? Bueno, és veritat? Tot això no va guanyar?
En tenim la tira, eh?